Veus de casa. L'entrevista.
Entre 14.000 i 19.000 temporeres marroquís viatgen cada any del nord d'Àfrica al sud d'Espanya per treballar durant uns mesos als camps de freses, als camps de maduixes, a canvi d'un sou digne per a poder mantenir les seues famílies. Això podria ser el titular d'una notícia o una breu sinopsi d'un documental, però és la punta de l'iceberg de la nova exposició fotogràfica que podem trobar en el MUCBE de Benicarló fins al dia 20 de juny, i que es diu Sobrevivir a los campos de fresas. Per parlar d'aquesta exposició tenim amb nosaltres a Pablo Toscos, fotògraf i periodista argentí enfocat en contar històries de la gent sense veu, i David Meseguer, periodista benicarlando, especialitzat en periodisme en zones de conflicte. Benvinguts als dos.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Hola, buenos días.
Com esteu?
Molt bé.
Hem donat una xicoteta pinzellada del que és l'exposició en l'entradeta, però hi ha molta més història. Si ens la voleu contar, com continuaria?
Bueno, la verdad que esto es fruto de un trabajo de casi un año y medio junto a un grupo de periodistas, David Meseguer, María Altimira y Quique Badía, que hemos desarrollado durante un año y medio una investigación sobre las condiciones de contratación y las situaciones que viven las mujeres trabajadoras de la fresa de origen marroquí, contratadas en origen por empresas españolas para trabajar en Andalucía, en Huelva. Y bueno, el fruto de esa investigación, de ese trabajo de casi año y medio, se ve reflejado en una serie de publicaciones que hemos tenido la oportunidad de difundir a través de diferentes medios de comunicación. Y bueno, y otro producto es el resultado de esta exposición que hoy estamos trayendo aquí a Benicarló con mucha ilusión.
Pablo, tú tienes un premio WordPress Photo por temas contemporáneos. Esto no hay que pasarlo por alto porque es un gran galardón a tu trabajo. E imagino que el ver todo el esfuerzo recompensado de esta manera debe ser muy reconfortante, ¿no? El hecho de ver que las cosas que cuentas llegan y estas realidades pueden ser contadas gracias a ti.
Claro, creo que esa es como una de las grandes satisfacciones de este trabajo, de que las historias puedan trascender, ¿no? La ilusión quizás es que cada una de las historias, inclusive las que traemos aquí para compartir, la de Hasna, la de Drisilla, las mujeres que nos han ofrecido su historia, en muchos casos trágicas historias que dan cuenta y pistas de una serie de opresiones, de múltiples opresiones a las que están sometidas las mujeres, la ilusión de estos premios es que quizás que todas esas historias trasciendan, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, fue una historia que pudimos recoger en Yemen, un poco para contar no solamente esas frías cifras que nos devuelve un conflicto armado que lleva casi ya 5 años, sino lo que hay por detrás, ¿no? Las verdaderas víctimas de los conflictos armados, que son las personas supervivientes que se ven forzadas a desplazarse y a tener que luchar día a día para tener un plato de comida y no morir bombardeados, ¿no? En este caso, bueno, también estamos muy felices y muy satisfechos de que las historias que hemos podido documentar en este año y medio junto al equipo de periodistas también de alguna forma trasciendan, no con un premio, pero sí que por lo menos puedan recorrer diferentes ciudades de España para sensibilizar y dar más información y pistas de lo que está pasando aquí.
Todas estas historias son muy crudas, historias a las que nos cuesta enfrentarnos, y vosotros cogéis el toro por los cuernos, os ponéis no solo a fotografiarla, sino también a implicaros con esta realidad, porque imagino que en cuanto pasas un tiempo escuchando, documentándote, etcétera, llegas a implicarte con todas estas historias. ¿Cómo se sobrelleva esto psicológicamente?
Bueno, la veritat que quan comences a cobrir a nivell periodístic aquest tipus d'històries, al principi el fet de digerir aquest tipus d'històries, aquest tipus de testimonis, costa, no? Perquè al final el factor humà està ahí i, òbviament, no som de pedra, i, per tant, sempre hi ha una implicació i una empatia emocional, però, bueno, després saps que tu has de fer la teua faena, que has de contar el millor possible aquestes històries. També, al final, la nostra faena, simplement posem el petit granet d'arena perquè diferents situacions de desigualtat se coneguen, surtin a la llum pública, i, per tant, a partir de la nostra publicació, qui té el poder de canvi, que al final són les administracions, els govern, no puga dir que no coneix aquella realitat perquè ha estat publicada, i a partir d'ahí forçar millores i un canvi en la societat. Al final és una mica la nostra aportació, i òbviament de vegades doncs has de traure històries que no són, que seria millor no contar, perquè si no les contarem vol dir que no existissin, que per tant les situacions han millorat, però desgraciadament encara estan ahí, no? Per tant, una mica la nostra funció és traure-les a la llum.
Quina meravella. David, conta'ns el teu paper en aquest projecte en concret que teníem al MUCB.
Sí, totes les fotografies són de Pablo i són fotografies fruit d'un any i mig de treball en diferents viatges, tant als camps de maduixes de Huelva com, en este cas, al nord del Marroc, que és el lloc d'origen d'aquestes treballadores i que són contractades, és a dir, venen de forma legal, són contractades en origen per les empreses espanyoles. El que passa que el que han signat els contractes i després la realitat que es troben als camps difereix molt, no? I per tant, bueno, hi ha tota una sèrie, com dic, d'irregularitats. Fins i tot algunes dones han denunciat que han patit abusos sexuals, algunes han estat forçades a exercir la prostitució, és a dir, s'han produït tota una sèrie d'abusos contra aquestes dones. Pensem que són dones que venen d'uns entorns rurals on moltes són analfabetes, per tant, és que no saben ni el que han signat, no? És a dir, per molt que allí estigui especificat, no saben el que signen. I malgrat que, òbviament, les condicions que tenen aquí sí que són millors que les del Marroc, imaginem, no? Però aquí tenen, per exemple, el que es paga per conveni als treballadors agrícoles d'Andalusia. Molts treballadors espanyols no volen fer aquestes feines perquè és a dir, són els pitjors salaris, el pitjor tipus de contracte que hi ha, no? I, per tant, bueno, aquestes dones bueno, viatgen, tot i conèixer aquestes situacions, però és que de vegades encara són exprimides més al màxim perquè, com diem, venen d'una situació bastant complicada perquè, com deia abans, venen d'entorns rurals, moltes són analfabetes i, per tant, són car de cultiu perquè determinades persones, si ho volen fer, pues, se puguen aprofitar de la seva situació de desigualtat.
Uh-huh. Pablo, cuéntanos cómo ha sido para ti fotografiar toda esta realidad.
Bueno, la verdad que se nos planteó como un desafío muy, muy grande de poder documentar y que la documentación gráfica pudiera aportar evidencias en estas denuncias de abusos, ¿no? En primer lugar, creo que este modelo, podríamos decir, esta situación legal de contratación en origen nos da evidencias de que con voluntad política se podría facilitar, y más ahora que somos testigos de lo que está pasando tanto en Canarias como en la frontera sur de España, en Ceuta y Melilla, con las personas que están intentando buscar un futuro y una posibilidad económica para sobrevivir. Este modelo de contratación en origen te da pista de que con voluntad política se podría ejercer un cuidado y una protección de estas personas. Lo que sucede es que la brecha que hay entre lo que ofrecen las empresas una vez que contratan allí en Marruecos y lo que se encuentran las mujeres dista mucho, ¿no? Estas mujeres quedan totalmente aisladas del mundo exterior, están recluidas en las fincas, en podríamos decir como una especie de refugio casas donde viven de manera hacinada, con falta de acceso a servicios sanitarios, podemos decir como una vivienda digna, ¿no? Lo que nos hemos encontrado primero es, bueno, una imposibilidad y una incapacidad de poder entrar a las fincas en España. Es muy complicado. Tuvimos la posibilidad de entrar a alguna para documentar de manera, podríamos decir, como muy urgente lo que estaba sucediendo allí. Pero bueno, también tuvimos la posibilidad de acompañar a las mujeres desde su origen, desde el momento en el que reciben, podríamos decir, como la oferta, se candidatean ellas a ser trabajadoras reclutadas por empresas españolas, acompañarlas en el trayecto. Justamente parte de las fotografías están tomadas 2 días antes de que se cierre el transporte marítimo producto de la pandemia, del estado del decreto de estado de alarma. Y bueno, pudimos documentar cómo ese último contingente previo a la declaración del estado de alarma producto de la pandemia estaba entrando a España, ¿no? Pero la simiente, supongo que, de todo este proyecto parte de lo que sucedió en 2018, ¿no? De cómo un grupo de mujeres con mucho coraje y muy, podríamos decir, en una situación de extrema vulnerabilidad, denuncian y ponen evidencias de los maltratos, de los abusos y de cómo fueron forzadas a realizar trabajos y, en algunos casos, a prostituirse o mantener relaciones de abuso con sus patrones o con sus manijeros, que le llaman, ¿no?
No, abans que em preguntaves pel paper que, bueno, que sí, dut a terme jo i els periodistes, Pablo ha portat Bueno, tots hem fet una mica de tots. Pablo ha portat sobretot la part audiovisual, tant a nivell fotogràfic com de vídeo. I després la Maria, el Quique i jo el que hem fet és parlar amb les diferents fonts per denunciar aquesta situació que abans parlàvem. Hem parlat amb moltíssimes treballadores marroquines, hem parlat amb els advocats que porten el cas d'aquestes treballadores que en 2018 van ser molt valentes i van denunciar la situació que patien. Ostres, sí. Després també hem parlat amb sindicats, hem parlat amb, per exemple, amb treballadors que duen a terme les inspeccions de treball, també hem parlat amb metges de la zona, perquè, per exemple, nosaltres en la investigació, quan parlàvem, per exemple, de que algunes dones són forçades a exercir la prostitució, nosaltres fent la investigació hem trobat, per exemple, que en els mesos... Són xifres que estan ahí, no? Per exemple, en els mesos que es duen a terme la campanya de la maduixa, que és des de febrer fins al final de la... fins al juny, al final de la primavera, en els darrers anys, durant este període de temps, durant estos mesos, el nombre d'avortaments en estes zones del sud d'Andalusia on hi ha aquest contingent de jornaleres treballadores, sempre, durant estos mesos de la recollida de la fresa, augmenta. Ostres. És a dir, respecte a les xifres... a les xifres d'avortaments de l'altra part de l'any, estos mesos sempre augmenta. I encara que no hem pogut obtenir xifres de les nacionalitats de les persones que avorten, però sí que hi ha una correlació directa entre la temporada de recolecta de la fruita i la presència d'aquestes dones. Per tant, això, una investigació d'aquest tipus, contrastes dades, parles a molta gent una mica per fer aflorar aquesta problemàtica.
Clar. Jolín, quantíssima informació, no? Te volia preguntar-te, David, a banda de l'exposició, hi havia unes jornades de periodisme internacional i conflictes a Benicarló que es deien Benicarló, una mirada al món, que van haver d'aturar-se per la pandèmia. Tornarem a gaudir d'aquestes jornades?
Sí, jo crec que sí. La idea és... vam fer dues edicions, una al 2018 i una al 2019. L'any passat, malauradament, se va haver de parar. Però la idea és, normalment s'havien fet al juny, però la idea jo crec que és esta tardor reactivar-ho i tornar a portar doncs, gent que està realitzant una gran feina a nivell periodístic o fotoperiodístic. Ha vingut gent molt potent i crec que la seva visió del món doncs, contribueix a conèixer una mica més què passa al món. I, per tant, la idea és esta tardor tornar a portar a gent que puga aportar coses interessants. Ho hem d'acabar de tancar, però, per exemple, com comentaves abans, el fet de guanyar un WordPress Photo és, podríem dir que és com el Pulitzer dels fotoperiodistes o la Champions, no? Per dir-ho d'alguna manera, dels fotoperiodistes. I, afortunadament, aquest any tenim a Pablo que l'ha guanyat i tractarem de fer tot el possible pa que vinga ell, com a mínim esta tardor, i alguna persona més.
Que meravella, quina sort. Per últim, animem als nostres oients a que s'apropen a veure l'exposició. Què els diem per a convencer-los?
Bueno, com diem, primer, a nivell... És a dir, jo crec que combinen dos factors, que és la informació a nivell de conscienciació social que aportem i que és una problemàtica que tenim molt a tocar. És a dir, quan fem un acte tan simple com és comprar unes maduixes al mercat o a un supermercat, saber que òbviament no tot, hi ha empreses que treballen molt bé, que compleixen totes les normes i tal, però bueno, saber què implica un fet de comprar un tipus de producte concret i el que pot amagar-se darrere de la compra d'aquest producte, i després també a nivell més, podríem dir a nivell més plàstic, a nivell artístic, jo també els animaria perquè les fotos de Pablo són molt bones i les fotos per si mateixa expliquen moltes coses, no?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Pablo Tosco i David Meseguer. Animem a tots els benicarlandos i benicarlandes a que s'apropen a veure l'exposició fotogràfica Sobrevivir a los campos de fresas, de la qual podrem gaudir al MUCBE fins al dia 20 de juny. Moltes gràcies i fins la pròxima.
Moltes gràcies.
Adéu, moltes gràcies.